COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic parlant des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que comparteixis amb mi aquests minuts darrere a COPE Lleida. Són les 12:21 minuts, avui és dijous 13 de novembre del 2025 i avui tornarem a parlar del temps, del meteorològic i del pas del temps, el del rellotge, el del calendari. Perquè dins dels actes del nostre 65 aniversari, el de COPE Lleida, fem una aturada per mirar més enllà de la ràdio i posar el focus en aquells que, com nosaltres, han resistit el pas del temps. Avui parlarem d'una empresa lleidatana que enguany celebra 75 anys d'història. 7 dècades i mitja de treball, de família, de compromís, amb una manera d'entendre el món i l'empresa que, en temps de globalització i canvis constants, és gairebé un acte de fe. Mantenir viu un projecte familiar no és fàcil, no és gens fàcil. Cal esforç, visió i, sobretot, estima, molta estima pel que fas. Cada generació hi deixa empremta i cada relleu és una promesa de continuïtat. I és d'això, precisament, del que volem parlar avui, de com es manté una empresa fidel als seus valors sense perdre el pas del temps. 75 anys d'història donen per explicar moltes coses que valen la pena escoltar, de veritat. I és el que farem d'aquí uns minuts. Però abans, ara sí, parlem del temps, però del meteorològic. Escolta, que tornem a tenir temperatures suaus, no. El després, o sigui, molt bones temperatures. Estem sobre els 20 graus a la ciutat de Lleida. Serà el tercer dia que arribem o sobrepassem els 20 graus. I això en un mes de novembre, doncs, aviam, tampoc és... tampoc és tan normal, les coses com siguin. Bé, que ve el canvi de cara al cap de setmana i potser demà divendres també ja arribarà algun canvi. Parlarem amb l'Armando Álvarez de com ens arribarà tot plegat, però abans, què és el que ens espera pel que queda de dia d'avui i també doncs, un abans de cara a demà. Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a Lleida, temps estable i temperatures en ascens. Màximes de 25 graus a Lleida, 24 a Balaguer i a la Seu d'Urgell, 22 graus a Tàrrega i 19 a Viella. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat amb núvols alts i durant la tarda no es descarta l'entrada de pols en suspensió. Tant avui com demà, vent moderat de component sud amb ratxes molt fortes a zones altes del Pirineu i a la Vall d'Aran. Ratxes de vent que podran arribar o superar els 80 km per hora. Demà divendres, a causa d'un front de la borrasca Clàudia, temps inestable. S'espera un cel molt ennuvolat i brut amb calitja. A partir del matí, precipitacions febles amb fang que al Pirineu podran ser moderades i localment fortes amb tempesta. Allà es podran acumular 15 litres per metre quadrat durant una hora. Demà baixen les temperatures de forma notable. Màximes de 23 graus a la capital, 22 a Balaguer, 17 graus a la Seu d'Urgell i 16 a Viella. Les temperatures nocturnes marcaran 6 graus a la Seu d'Urgell i 10 graus a Lleida i a Tàrrega. És una informació d'AEMET.
Gràcies, Noelia. Per tant, si t'havies plantejat rentar el cotxe, doncs espera't uns dies, perquè la llei de Murphy ja saps que diu que si tu rentes el cotxe ara, tranquil o tranquil·la que plourà i plourà brut, amb fang, i a més t'enganxarà el cotxe fora. Qui diu el cotxe diu, escolta, la terrassa o el balcó o fins i tot ull si deixes roba estesa que no te l'enganxi, que d'allí l'has de tornar a posar a la rentadora. Vinga, fem una aturada ràpida perquè de seguida està aquí ja la Imma Sabaté.
Brasería Escofet, donde su brasa de leña siempre está a punto. Desayunos completos con las mejores carnes, solomillo, chuletón, entrecot y pescados. Y los caragols a la llauna estilo lleidatá, escalivadas y patatas al caliu. Y al mediodía, una carta muy completa y con un servicio esmerado. Ven a descubrir una de las mejores brasas de Lleida. Estamos en la Rambla del Corregidor Escofet número 32 de la Nova Pardiñes. Teléfono de reservas 640 848 590.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario.
La millor calçotada té un nom. La Garbinada, restaurant hotel, al cor de les Garrigues. Ara és el moment de reservar amb el teu grup d'amics, familiars o d'empresa i gaudir d'un dia inoblidable. La Garbinada, a Granyena de les Garrigues, a tan sols 15 minuts de Lleida. Reserves al 973 13 62 75. La teua calçotada a la Garbinada. Sabor i tradició.
Cope Lleida.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal.
Diga que és el moment en el que parlem dels animals de companyia. Ho fem ben acompanyats, molt ben acompanyats. Ja porten més de 60 anys amb nosaltres. Són Anadon Veterinaris, no amb nosaltres aquí a Cope Lleida, que per cert, nosaltres sí que estem fent 65 anys, eh? Vull dir que no ens portem massa amb Anadon Veterinaris, però porten més de 60 anys oferint els seus serveis, coneixement i experiència veterinària a la ciutat de Lleida. Ara els trobes al carrer Segrià número 11. Tenen una botiga magnífica, pots anar a visitar-los i veure tot el que tenen, si tens, si requereix alguna cosa, i també tenen la clínica allí. Per tant, si tens, bueno, si has de fer tots els processos que ja hem parlat tantes vegades de desparasitar, de prevenció, de vacunació, etc., doncs allí t'atendran, demana hora abans, i ho pots fer per telèfon al 973-266-388, 973-266-388. Bé, amb nosaltres la infermera veterinària, la Imma Sabaté. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
No, dic, és que m'he posat així perquè estava llegint, dic, avui va de malalties, això. Bueno, anem
avui
a parlar...
va de malalties.
Sí, una malaltia de nom impronunciable que li deixarem a la Imma, però com moltes malalties tenen com dos noms, el que és així, l'oficial i després l'oficiós, o sigui, el més popular. Jo et diré aquest. Avui parlarem de la malaltia de Cushing.
Perfecte, ho has dit molt bé.
Sí, clar, fins aquí sí. Que també és conegut com...
hiperadrenocorticisme. I he de dir que aquest encara té un altre nom més col·loquial...
Encara pitjor?
No, més col·loquial, que es coneix com a cua de ratolí.
Ah, vale. A veure, pues no. Em podries haver dit aquest.
Home, no, que quede molt bé que diguis la malaltia de Cushing.
Bueno, malaltia de Cushing, això què és?
Venga, la definició. La síndrome de Cushing és un trastorn endocrí en el qual l'organisme produeix massa cortisol, que és la hormona que allibera per les glàndules suprarrenals. Val? Això ho heu sentit molt, lo del cortisol. Doncs, això
bueno, jo sé que el cortisol ve relacionat amb l'estrès als humans, no? Algo de l'estrès...
Sí, també, als humans, sí.
Bueno.
Després, les causes. Què pot causar que el meu gos tingui síndrome de Cushing? Les principals són un tipus de tumors que estimulen en excés les suprarrenals, un altre tipus de tumor que de les suprarrenals que produeixen cortisol de manera independent i l'ús prolongat de corticoides. Què tenim que observar a casa? Què tenim que veure que no és normal? L'augment de set i de l'orina. Veu i orina molt sovint, més de lo normal, ens adonarem. Després, l'augment de l'apetit. Menja més i pot guanyar pes o mostrar un apetit voraç. Bueno, això a vegades no és bon, però...
Sí.
Però sí, ens adonarem que més del normal. Després, pèrdua o aprimament del pèl. Zones amb pèrdua de pèl simètrica, especialment en el tors i en els flancs. Després, la pell es veurà més prima i amb blaus. Més com translúcida, la pell,
val.
Que es marquen més les venetes i amb hematomes. Sense que el gos hagi donat un cop ni res, vull dir. I després li veurem l'abdomen inflat, sense cap motiu.
Però això passa progressivament o amb poc temps?
Progressivament.
Ah, val.
I no té que passar tot.
Val.
Tot el que dic. Són signes que pot tindre. Una panxa de pilota, diguéssim.
Ja.
Després, feblesa o intolerància a l'exercici. Es cansa més fàcil que normalment. Té menys energia. I després pot tindre infeccions recurrents de pell, del tracte urinari, que repeteixen molt sovint quan no li havia passat mai. Després, això, per això el nom de cua de ratolí, canvis a la cua, es queda totalment pelada, com una cua de ratolí. Es queda sense pèl.
Aquest potser és l'efecte més cridant, eh? I el que ens haurem de fixar segur. Si és que passa, si és que passa.
Sempre no passa aquest, però sí. Home, lo de la panxa unflada i sense pèl, se li va caient el pèl de la panxa i se li va unflant, tampoc ja penses que algo li passe. Lo que acabo de dir no li ha de passar tot. Són els signes més freqüents i els que detectarem a casa més ràpidament. De totes maneres, tot el que he dit, encara que després no sigui la malaltia de Cushing, no és normal. Vull dir, si tu observes qualsevol de les coses que jo he dit aquí, vens a la clínica i no té la malaltia de Cushing, ja te dic jo que algo pot ser, perquè no és normal...
Oh, clar, alguna altra cosa serà.
Sí, vull dir que qualsevol cosa d'aquestes, no esperis a que tingui... No, clar. Mira, vaig sentir això, però només una altra cosa. M'espero que tingui més coses.
No.
Si tu veus que el teu gos, algo tan senzill, perquè és molt il·lustratiu això, només que beguis, que beu molta aigua i que fa molt pipi, que no ho havia fet mai i no ha menjat res fora de lo habitual, no és normal. Penseu que això que acabo de dir també és un símptoma de diabetes. Molt comú. Que no pare de beure aigua, que no pare de beure aigua, de fer pipi, beure aigua. Són coses que semblen molt tonto, per això dic aquest en concret, perquè sembla algo molt bé. Pues sí, està bevent més aigua. I normal, si beu més aigua, fa més pipi. No és normal. Si no ho ha fet mai,
clar, aquest és
el canvi...
Si ho ha fet tota la vida, doncs ho ha fet tota la vida. Però si de cop hi ha un canvi del que fa habitualment, ull.
Clar, tindre un gos que se li va unflant la panxa sense cap motiu, que no menja més, que tampoc és normal. O si veus allò que he dit de la pell més prima, que se li marquen més les venetes, que se queda a quedar sense pèl, tampoc és normal. Vull dir que són símptomes que poden ser de Cushing, però poden ser d'unes altres malalties. El que vull dir amb això és que res de lo que he dit és normal. Si tu observes una, només una, d'aquestes coses, sempre és millor que vinguis. Quan té una, que el que sigui, l'agafarem més a temps i estarà al començament del que sigui d'una infecció, d'una diabetis, de lo que pugui ser, que si t'esperes a que tingui 4 o 5 de lo que acabo de dir.
Això ho hem explicat moltes vegades. O sigui, més val prevenir que curar, en tots els casos, amb els animals de companyia, també.
Exacte. També. I penseu que sembla que sigui algo que és molt complicat que tingui això? No, n'hi ha molts.
Bueno. Doncs malaltia de Cushing. La Ima ens ha ensenyat coses amb les que ens hem de fixar, que no tenen per què passar totes, però el consell amb el que t'has de quedar al final és que si alguna cosa canvia el teu animal de companyia, física o de comportament... Escolta, que és que ells t'ho posen molt fàcil. Te'n vas al carrer Segrià, número 11, i els hi preguntes.
I una altra cosa que no hi té tractament, eh?
Ah, bueno, sí.
Una altra cosa que té tractament.
És veritat. O els hi fas un truc a 973-266-388. Escolta, el meu gos veu més que mai. Escolta, porta el que ens ho mirem. No té per què ser això, igual és una altra cosa, o igual no és res. Jo què sé, però t'ho miraran. És que mira com se li feca la panxa, o el tema de la cua. Sí, igual se l'ha enganxat, però igual no. Per tant, mira, quan notem alguna cosa diferent, preguntem, que no costa res, eh? Anadon Veterinaris, que estan esperant que els contactis, que parlis amb ells i que els hi preguntis doncs, aquests dubtes al 973-266-388, anadonvet.com a internet o al carrer Segrià número 11 a Lleida. Emma Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
Merci.
Hi ha ahorros que sin más, hi ha ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Familia, en el Super del Corte Inglés están de aniversario. Llevo 3 loncheados de bellota ibéricos 50% raza ibérica Sotoalbos por 24,25 euros. Y hay un 70% de descuento en la segunda unidad de detergentes Skip y suavizantes Mimosin.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Doncs mira, avui parlem d'empreses familiars que perduren en el temps, que passen de generació en generació i que s'adapten als canvis, que això ja veureu que és molt important, eh? I en concret, mira, avui parlem d'una empresa de Lleida que està d'aniversari com nosaltres, tot i que ells en tenen 10 més, eh? Cafès Batalla està celebrant el seu 75è aniversari. Des que el 1950 el Pedro Batalla va encendre el primer torrador, aquesta empresa lleidatana ha fet molt més que torrar cafè. Ha esdevingut un autèntic referent de qualitat, tradició i passió a la nostra terra. Celebrar 75 anys d'història és una fita extraordinària, especialment per una empresa familiar que ha sabut mantenir la seva essència i valors, com l'atenció personalitzada, la qualitat i el compromís, alhora que abraça la innovació i l'expansió arreu de Catalunya i més enllà. Una trajectòria de 3/4 de segle que mereix ser explicada tassa a tassa. Ramon Batalla, director de Cafès Batalla i segona generació de l'empresa. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres i felicitats, 75 anys.
Encantat d'estar
de l'empresa, 75 anys de l'empresa.
A mi no em falten gaires, però bueno.
Escolta, quan mirem enrere, a l'any 1950, a més és un any rodó, 1950, el teu pare, el Pedro Batalla, que va iniciar aquest projecte. Quina és la història o anècdota fundacional que millor il·lustra l'esperit i la tenacitat d'aquell primer Batalla?
Bueno, el meu pare va començar, de fet, acabada la guerra, 4 o 5 anys després, amb una sabateria, a la plaça La Sal. No li va agradar l'invent, això de les rebaixes i que tornen i tal, li anava gran, i a través d'uns coneguts van començar a portar cafè al torrent com podien, perquè llavors no hi havia, bueno, hi havia bombos petits, màquines molt petites, i el venent a l'hostaleria, bàsicament, i amb alguns particulars. Però el negoci oficial que vam començar era Malta. Era una empresa de l'ordi torrat, que substituïa el cafè, feia amb plan torrefacte, ficàvem sucre, i això és el que es venia com a cafè. Amb el temps, a poc a poc, se van entrant més cafè, però l'entrada oficial del cafè a Espanya és l'any 62, perquè fins aquell moment a Espanya no podia comprar cafè perquè no tenia diners.
Ah, caram.
I a poc a poc van entrar. Van començar a entrar cosa curiosa amb intercanvis econòmics amb Cuba, dos dictadors, Franco i Raúl, i el Fidel, perdó, molt amb Mèxic, Brasil i tal. Llavors s'envien camions barreiros d'Espanya i el truc era que arribés cafè cap aquí, no? A partir d'aquí l'Estat és el que controla el cafè, fa com el tabac, les saques famoses de la tabacalera, i durant, bueno, fins a l'any 82 sempre vam estar davall de la protecció, cuidado, vigilància de l'Estat, no? Quan tu necessitaves cafè, l'Estat de quan feien uns cupos, aquests cupos hi havia 4 sacs de Colòmbia, 2 de Brasil, 4 de Mèxic i 2 de la Guinea Espanyola, i automàticament això és el que et toca, eh? Comprar-es, pagar-es i a vendre, no? La Malta ja va desapareixent, evidentment. Teníem dos locals, un local al carrer Pallars i un altre al Fred Perenya. Pallars era Malta i el Fred Perenya era, llavors era Eduardo Unós.
Sí, aquesta veu al centre de la ciutat, com el que diu,
sí,
eh?
Sí,
Fred Perenya, sí, sí, sí. A quina alçada del Fred Perenya?
Quasi al pont, al final, a l'últim, a la plaça aquella, al costat de l'hotel.
Ah, val. Al costat de les vies, per entendre.
Exacte, sí, sí. I llavors allí fèiem el cafè. Llavors, doncs, vam estar fent el cafè fins a l'any 84, que ens vam ajuntar amb una altra empresa local. L'experiment no va sortir bé i l'any 95 vam tornar a sortir com a com a que fes batalla i hem tirat fins avui.
Déu-n'hi-do. Mm-hmm. 75 anys que, com veiem, impliquen haver viscut èpoques de grans canvis, com dèiem, des de la postguerra fins a la irrupció de les càpsules i l'especialitat. És que ha canviat molt tot. Eh? Escolta, quin diries que ha estat el moment de màxima transformació per Cafès Batalla?
Per nosaltres, nosaltres vam apostar quan estem a Tolesa per treballar el cafè 100% aràbica per l'hostaleria. Ara es parla molt del cafè aràbica, llavors existia el cafè aràbica, però sempre es venia barrejat amb d'altres cafè, amb cafès robustes, ficava el torrefacte i tal. I en aquella època vam ser una mica, jo diria pioners, perquè no es ficava, de diferenciar que era un cafè aràbica d'un cafè robust. El cafè aràbica és el que més suau, el porta menys cafeïna, més aromàtic, i que barrejat amb el robust no li passa res, al contrari, que es poden potenciar. Però vam donar aquest pas, no? Tu sàpigues el que compres. Ens vam també vam obtindre la licenciatura de la Federació de Cafeters de Colòmbia, del Juan Valdés, el famós anagrama del roquet del Juan Valdés. Llavors això complís uns requisits i el vam treure al mercat a l'any 86-87. També Colòmbia 100% aràbica, vull dir, sempre hem anat treballant amb cafès una mica més fins, no? Això va ser un fet important perquè la gent ens ho valora molt, no? Vam poder dir, cony, portem un cafè certificat bo que aporta una sèrie de avantatges al paladar i que la gent ens ho va reconèixer. Ja després, les properes ja va ser començar amb càpsules i començar amb d'altres... Bueno, un fet important va ser quan se va autoritzar a Espanya la venda de cafè molgut, que no s'està autoritzada en paquets de quart de quilo, aquests paquets d'usos
sí,
que hi ha al supermercat.
Sí, que estan al buit, sí, sí.
Exacte, això doncs, va ser una altra fita que fins aquell moment al supermercat no existia, tu anaves a la botiga, hi havia un molinet amb dos tolves, tiraven el cafè, el molinet no tenia un calaixet, tot això es va acabar i vam anar a parar el cafè. El cafè molgut.
O sigui que hi ha dos o tres punts d'inflexió molt importants.
Amb el cafè molgut arriben les multinacionals, ja poden competir, ja poden fabricar a tot arreu i vendre per tot el país. Ens foten un mal de cap econòmic perquè anaven molt rebentats de preu i tots volien agafar el lineal com fos. Al final se va poder anar normalitzant, però de fet el lineal durant molt temps va estar en mans de les grans companyies, Sara Lee, Loewenberg, General Foods, tots aquests són els que estaven al Nestlé, en suma, en el mercat, no? Llavors, la part següent ja és quan arriba la càpsula. La càpsula,
jo, clar, potser és la més recent, és una revolució del tot.
Total, sí. Ja existia.
Al final és el mateix, és el cafè molgut, però suposo que a nivell de producció canvia molt la història.
Sí, i a més, vull dir, permet provar molts cafès diferents, te permet molt joc, no? De fet, ja existia perquè hi havia una empresa italiana que es deia Lavazza, que havia tret la càpsula per oficines. Era una càpsula de 7 grams, amb embolicadeta, i anava per oficines, que tenien la patent d'invenció, que durava 25 anys, i quan aquesta va acabar, la patent aquesta, ja vam sortir tots amb la càpsula aquesta, i posteriorment va sortir la famosa Nespresso. Nespresso és un abans i un després. Llavors, antigament, el principal consumidor de cafè eren les aigüeres de les cases, perquè quan feies una cafetera gran sí, i se'n foten dos o tres tasses, i llavors el que sobrava quan ja portava 4 o 5 hores al dia, molta gent el tirava per l'aigüera. I després les melites també, vull dir, tot era així. Amb la càpsula, què passa? Tens tots els cafès que hi ha.
Clar.
Allí no es llança res.
No, correcte.
I això permet, bromes a part d'això de l'aigua i tal, el cafè de filtre és un gran cafè, vull dir, això per descomptat, el cafè de la cafeteria italiana també, però la novetat era la càpsula. Què fa la càpsula? Quin problema tenim? Contamina.
Clar, genera molt
residu.
Molt residu.
Bueno,
i també genera despesa per fer-lo.
Sí,
per fer-la,
sí, però ja es cobre, eh? Vull dir que,
sí, sí. Tu penses... No, ja ho sé, però també necessites més material, sí, més història. Sí. Després, no, és que en clau de la comoditat de la societat d'avui en dia ens compliquem la vida,
Sí,
em sembla, ens compliquem i us la compliquem als productors. Escolta, els vostres valors parlen de compromís, qualitat i responsabilitat. En el camp de la sostenibilitat i del comerç just, en el qual crec que vau ser pioners, quins són els projectes que us fan sentir més orgullosos i com s'equilibra la tradició del torrat artesà amb la necessitat d'estar a l'avantguarda, doncs, en certificacions i en speciality coffee?
Nosaltres la primera certificació que vam aconseguir va ser l'orgànic. orgànic no, pràcticament no es coneixia. No hi havia manera. Una casualitat de la vida, em va aparèixer per aquí un senyor del Salvador, un noi que la seva família tenien cafès, que havia vingut a estudiar a Espanya, volia vendre cafè, a veure com ho feia, i allí tenien cafè orgànic, no? I es deia Pil Pil, una marca curiosa que sempre m'ha quedat el nom, no? I llavors ja vam començar a treure el cafè orgànic. La gent al començament deia orgànic, què cony és això, no? Però al final s'ha vist que és una gran història. I el comerç just també va ser una cosa que al seu moment vam començar 30 anys ho fessi. I amb, bueno, vam... ens va semblar que podíem col·laborar amb algo a tornar amb algo el que ens estava donant el cafè a nosaltres, ens hi vam involucrar bastant i de fet vam ser potser els primers que primers sí, perquè vaig ser, com que me foto tots els líos, vaig ser el president del comitè de control del segell de comerç just. Llavors hi havia gent de ONGs, hi havia gent de banca ètica, hi havia una sèrie de personatges, llavors jo era la part tècnica, jo era el que podia dir amb aquesta empresa, demanem això, pregunto jo, perquè hi havia gent que ho demanava sense cap intenció de complir, només per poder ficar en una màquina de vending que allò era cafè de comerç just, no?
Clar.
O ficava en un restaurant. Va ser una experiència molt interessant i molt gratificant i vam continuar mantenint el nostre portfolio.
Que bé. Escolta, Cafès Batalla, que és un referent i una icona de Lleida, de quina manera la connexió amb el territori i la comunitat local us ha influït en la vostra manera de fer negoci?
Bueno, nosaltres aquí estem a casa, clar. Estem molt a gust, tenim la sort de que ens reconeixen, ens tracten bé, vull dir, potser tenim una imatge d'un cafè una mica més de més nivell que el que a vore, ho toquem tot, vull dir, ens toquem des del vending, més vending, més d'allò, al més sofisticat que et puguis reimaginar, no? Però ho han fet sempre des del punt de vista de procurar ser honrats, de que el producte fos bo, que estigués ben torrat.
Clar, en aquest sentit, la proximitat i l'arrelament us és un valor afegit davant de grans competidors?
Davant de les multinacionals, sobretot, amb d'altres competidors. Bueno, avui en dia s'ha globalitzat molt i nosaltres som capaços d'estar venent a Madrid i estar venent a Castella i León i ser capaços de vendre a Aragó i al País Valencià, quan abans tot era molt regional i llavors aquí érem 9 empreses torradores de cafè, de les quals han quedat 2, justet. A nivell d'Espanya hi havia 900 torradors de cafè, potser a Segòvia n'hi havia 5, i cada segona tenia el seu, i el de Sòria no anava a vendre a Segòvia, nosaltres no anàvem a Tarragona perquè semblava molt regional tot. Avui en dia aquí hi ha empreses de Galícia i nosaltres estem allí, s'ha globalitzat molt el tema. Sempre tens l'avantatge de que si jugues a casa, jugues a casa.
Clar. Escolta, Ramon, parlem de generacions. Com dèiem, tu ets la segona generació. Mm-hmm. Crec que la tercera generació també ja la teniu integrada, l'empresa?
Sí, el meu fill, que és Javi, com el meu germà, és el responsable de qualitat, producció, com ell diu, és un friqui del cafè.
Ja, està prou, eh?
És una persona que li encanta, que ho disfruta, que ho transmet. Jo sempre dic que és el millor venedor que tenim, que sense vulgui vendre, perquè no vol vendre, el que transmet inspira una confiança molt gran als possibles clients, als col·laboradors, distribuïdors que puguem tindre. És una persona clau dins de l'empresa.
Suposo que com a hereu de la tradició de Cafès Batalla, tu com a segona generació, veure que les següents generacions es van integrant i que abaracen, no, els valors inicials i tot plegat, també et fa viure amb tranquil·litat el futur, suposo.
Sí, en tranquil·litat, té una certa preocupació perquè les coses estan molt esbalotades, que diem, no? Vull dir, el tema econòmic és perillós. Amb el tema del cafè tenim uns altibaixos brutals amb el preu. És un mercat de futurs, hi ha molta especulació. Portem un any de muntanya russa, ens falta un senyor que es diu Trump, que ho acaba d'arreglar tot. Quan hem après una cosa, apareix el Trump i mos la...
Perquè veiem allò que deies abans del món globalitzat. Quan el Trump parla d'arancels i diu que els posarà, que no els posa, però diu que els posarà a una empresa de Lleida, ja us afecta, també.
Directament.
Així, imagina't. Qüestió, com està?
El minut, el dia, m'ho sortia ràpid. O sigui, nosaltres ens hem trobat del... Jo estava en una fira a Madrid, el Gourmet o Fusion, alguna d'aquestes, El Trump havia dit que faria el dels arancels, que els arancels, comença a baixar el cafè, imagina. I però baixar molt, eh? I a les 6 de la tarda diu que dona una moratòria de 90 dies a les empreses, brup, el cafè el mateix,
no puja, eh? Amb
Minuts. Imagina't. I llavors, doncs, imagina't, quan parla de que Brasil no sé quan arancel, Mèxic, països, grans països productors de cafè, però això vol dir tot.
Déu-n'hi-do. Escolta, si haguessis de definir amb una frase l'herència que vol deixar la teva generació els propers 75 anys de Cafès Batalla, quina seria?
Jo diria passió per la feina, passió pel cafè, passió atendre bé la gent i transmetre el que sabem, i que la gent que s'estan aficionant molt al cafè, tot el que nosaltres els puguem ensenyar i, allò, pues, i ajudar, els ajudarem, i encantats de la vida de fer-ho.
Ramon, després de parlar de tradició, mercat i futur, ara anem a parlar de cafès i del Ramon Batalla. Quina és la teva relació amb el cafè? És a dir, a tu t'agrada el cafè perquè a casa teníeu una empresa de cafès o a l'inrevés?
Bueno, jo vaig començar molt jovenet a l'empresa. Vaig començar amb 14 o 15 anys, eh? Vull dir que ja hi porto temps. Llavors, allà era tradició, bueno, tenim una maquineta petita, encara la tenim, que d'aquesta de palanca, llavors el meu pare feia els cafès allí, i allà vaig començar a aprendre. Llavors, el prenem amb sucre, després més endavant ja vam anar deixant el sucre i vam passar al cafè natural 100%. No dic que el torrefacte sigui dolent, això només ho diuen els italians perquè no el poden fabricar.
No.
Llavors, el cafè natural ben torrat amb poca cafeïna i llavors te dona molt joc. Jo me'ls bec tots, ja m'agraden tots, però bueno, les meves preferències són aquestes.
Quants cafès et prens al dia? Que tu, això t'ho hem de preguntar.
Sí. Jo diria oficials, 1, 2, 3, 5 o 6.
Oficials que puguis dir.
Sí, però no, que no, si faig una visita més o un dia em prens més, però els faig molt amb molt poca cafeïna, cafè aràbica 100%. Aha. O sigui, una tassa de cafè aràbica porta un 1,1 de cafeïna. Una de cafè robusta, 3,3.
Clar.
Llavors, és el mateix. Combinats, doncs, seria 2 i pico, no?, entre els dos. I el 90% de les tasses són de 1,1.
Escolta, i te'ls pots prendre com vols? Allò, escolta, deixeu-me 5 minuts, tranquil·litat, o me'l fai, o va, necessito ara tirar de càpsula.
No, els principals són entre el laboratori i el bufon que ha fet el meu fill, que mos un va, vinga, va. Pam.
Escolta, Ramon, és el mateix el cafè de dilluns al matí o el que el d'un dissabte o un diumenge de sobretaula?
Tot, em disfruto amb tots, en el seu moment. Si el dilluns al dematí arrenques, el meu fill se queixa de que l'aigua oxidada que ha quedat a la caldera, que fa una olor que no sé què, llavors, que no noto res, vull dir que... O sigui, me veig directament. I llavors el diumenge per la tarda tranquil, després de dinar, o el dissol, inclús pel dematí de l'esmorzada, més més tranquil.
Ja ens ho has explicat, però... Per tu, si, independentment de com vagi el dia, quina és la millor manera de preparar un cafè? T'ho dic perquè és que avui en dia, que ja vivim en un món globalitzat d'internet, xarxes socials, gurús de cafès per tot arreu, t'ho dic perquè l'altre dia vaig entrar, no us fa falta escarbar massa, busqueu com a preparar un bon cafè, i escolta, et surt gent que hi entén, que sembla que, no sé, que hi hagin nascut amb això, i t'expliquen històries que dius, jo no sabia ni que existia això. I a vegades es contradiuen d'uns als altres. O sigui, gurus n'hi ha per tot arreu, com en tots els sectors. Però per tu, una persona que escolta, que això ho ha viscut a casa, que ho ha provat, que pots provar i tal, quina és la millor o de les millors maneres de preparar cafè?
Això és molt a gust del consumidor. O sigui, jo vaig començar amb la cafetera italiana. La cafetera italiana, que la fiquen ells, ficava a bullir. Llavors ja vam passar a la tipus Melita, filtre, això a casa, eh? Després als hogars, a l'empresa, ja era de cafetera express. Tots són bons i estan ben preparats. Vull dir, una cafetera italiana amb un bon cafè, amb una temperatura que no recalenti el cafè, perfecte. Les cafeteres de filtre tipus Bodum, aquestes, aquestes també el fan boníssim. Un cold brew que infusiones al cafè, que llavors el deixes a refredar, està molt bo, vull dir, tot té el seu. Perquè hi ha un públic, el cafè express pot ser el trobar massa fort, o massa carret, i l'altre el trobaran més suau, i s'ho aniran prenent amb més calma, més tranquil·litat, si a més una beguda que degusta una tassa, no? O sigui, tu pot ser més variant. Si fiques bon producte i el tractes amb carinyo, tots els sistemes són bons.
Al final arribem on havíem d'arribar, que la matèria prima sigui bona.
Important, sí.
I no el maltractis, exacte, a l'hora de preparar-lo.
Exacte. Ben conservat, el cafè, vull dir, jo recomano que el cafè, un cop obert el paquet, el guardi al congelador, perquè el fred és sec, és el millor lloc, perquè el cafè, com que l'hem torrat, li han tret aigua, el grau higroscòpic per recuperar l'aigua és elevadíssim, de seguida agafaria la humitat de l'ambient i tot. Llavors, la fiques al congelador.
Ah, caram.
Si allà, un cafè té sec, allà no hi ha humitat, doncs pues perfecte.
Mira, truquets, eh? Truquets de tota una vida dedicada al cafè, eh? Ramon Totí, tenir 75 anys d'història i una tradició tan arrelada, Cafès Batalla continua mirant endavant, com ha de ser, i entre d'altres coses, doncs, ho demostra l'organització del campionat Barista Batalla Cafès 2025, que això tindrà lloc el proper dilluns, 17 de novembre, a la fàbrica de Cafès Batalla, que per cert, abans hem estat parlant de on us vau... Bueno, on vau començar tot plegat. A hores d'ara esteu al polígon
el
Camí dels Frares, amb una instal·lació relativament nova, molt moderna, adaptada als temps, que crec que és on feu aquest campionat. Què aporta una iniciativa com aquesta al sector i concretament a la vostra marca?
Jo aniré més enrere en la història. La història dels campionats baristes... O sigui, a Espanya hi ha un moviment, quan ja estem a les multinacionals, que es prenia mal cafè a Espanya. O sigui, arriba un moment que per competir en preu arribaven productes molt dolents al mercat. Companyies multinacionals utilitzaven per rebentar els preus i la gent jove, sobretot, prenent un cafè i li sentava fatal.
Ja.
No m'agrada això, no m'agrada, tenim mal gust, no m'agrada. Llavors, va un pacte nacional entre empreses del sector que es va decidir que no s'entressin cafès, que no fossin d'unes certes qualitats, i va néixer el Fòrum Cultural del Cafè. El Fòrum Cultural del Cafè neix d'una sèrie de, com mos va dir un senyor de Nestlé, de romànticos del cafè, i nosaltres vam tirar, jo d'altres companys a molta més espenta, un fòrum, mai més ben dit, que era per explicar el cafè i per parlar del cafè i que la gent el conegués. A partir d'aquí neixen els campionats baristes. El campionat barista, el primer de Catalunya, de Lleida, el vam fer nosaltres, i el primer de Catalunya també, al seu moment. Perquè hi creiem...
Vull... A quin any, aproximadament?
Doncs ho fa 20 anys, ja. Ah. Sí, vam començar. Llavors nosaltres estem a l'escola d'hostaleria, que fem una formació de cafès. Hi ha hagut anys segons els plans d'estudi, hi ha hagut més interès o menys, però sempre ha hagut una formació de cafè, que s'ha notat després perquè aquesta gent jove són els que ara estan en restaurants importants fent ja siguin propis o fent coses pel cafè, no? I llavors sempre ens ha donat una perspectiva de que hi havia una gent que està interessada, que els agrada, i gent que volien aprendre a fer les coses ben fetes. Al decurs del temps vam començar fent-ho primer només a l'escola d'hostaleria amb els alumnes de l'escola. Se presentaven 8 o 9 alumnes, el que guanyava el portàvem al Campionat de Catalunya i segons se classificava el Campionat d'Espanya. I això s'ha fet durant molts anys. Ara el Campionat d'Espanya em penso que es farà dins del marc de l'alimentària i els que guanyaran d'aquí els portarem cap allà. Llavors hi ha aquest moviment que es genera, que és per parlar bé del cafè. Juntament amb això, la Federació Espanyola del Cafè comença a contractar nutricionistes i gent que expliquin el que és el cafè, metges, i es fa a nivell tècnic, i al final, avui en dia et recomanen que et prenguis 3 o 4 tasses quan abans, el primer que et deien, quan és el metge, i el cafè fora,
és curiós,
el tabac fora...
Com canvia, eh? No, però sí que hi ha consens amb això, perquè jo, parlant amb molts nutricionistes, al final diuen, no, escolta, que el cafè ens aporta coses molt bones, fonts antioxidants, etc. Sí que s'ha de tenir certa moderació i saber què estàs bevent.
Sí.
Perquè com, bueno, com bé tu ja saps, hi ha molts cafès al mercat i saber el que estàs bevent. I clar, com deies abans, aràbica o robusta, doncs te'n pots prendre més o menys. Però has de saber què estàs prenent, no? per decidir. Però és veritat, ha canviat molt això. És com l'oli d'oliva, per exemple. Va haver un temps que era... vull dir, quasi bé se'l va desterrar de les cuines i ara és la pedra angular, no?, de la cuina mediterrània.
De fet, va haver una altra similitud, que és els vins. Els vins van començar, en aquestes èpoques, a començar a explicar què hi havia dins del raïm, com sabia tal, què hi havia dins de l'ampolla, quin raïm hi havia, com anava, com se cuidava, i de fet...
Vosaltres us va tocar fer el mateix.
Correcte. Nosaltres la desavantatge que tenim és que nosaltres surt un paquet de cafè i va amb una màquina que el transforma.
Clar.
I una botella de vi, si la tracten bé, surt, acaba amb la boca, on volia el propietari.
Correcte.
Aquí estem.
Clar, teniu un intermediari allà al mig que no saps si ho farà bé o no.
Que l'hem de formar amb campionats balistes.
Correcte, correcte. Doncs, escolteu, això tindrà lloc el 17 de novembre, aquest proper dilluns, a la fàbrica de Cafès Batalla, però ja veieu que té 20 anys de tradició aquest concurs barista. Doncs, Ramon Batalla, director de Cafès Batalla, gràcies per haver-nos obert les portes de Cafès Batalla. Ha estat fascinant, repassar aquests 75 anys d'història, que no només parlen d'una empresa de cafè, sinó de l'esforç, la visió i la passió d'una família que ha sabut mantenir la qualitat i el seu compromís amb Lleida al llarg de 3 generacions ja. Felicitem Cafès Batalla per aquest aniversari tan especial i desitgem, sincerament, que el seu cafè continuï donant l'energia i l'aroma que necessitem a casa nostra durant molts anys més. Molta sort amb el futur i moltes gràcies de nou, Ramon.
Moltes gràcies per la presència i felicitats a la COPE per 65 anys i que en siguin molts més.
I tant. Gràcies, Ramon, i que puguem explicar moltes altres històries, només faltaria. Soc el Ricard Álvarez, és la una. Et deixo amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida i tornem demà, divendres ja, a les 12:20. Bon dijous.